A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Ha trigat una mica, però la segona temporada de Renegats ja és aquí. Volem seguir parlant-vos del dia a dia del nostre refugi, de les històries que més ens han marcat en aquests ja més de 10 anys de feina. Però també volem donar protagonisme a les veus del nostre entorn més immediat, les d'aquells col·lectius que usen altres formes de lluita contra les opressions que pateixen les persones humanes i no humanes.
Avui convidem el nostre podcast a la Taula Roja, un col·lectiu amb qui sentim molta vinculació i que usa l'art per transgredir, debatre i per incomodar el nostre sistema capitalista des d'una perspectiva antiespecista i interseccional, és a dir, incloent-hi altres lluites com l'antiracisme i el transfeminisme.
Hola a totes, sóc la Fèmina Verbi Potens.
I jo, Alejandro Capapé.
Esmoleu ben bé les urpes perquè això és...
Renegats!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. You're all here. Good.
Meow, 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 meow.
Us saludem de nou des dels estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Som Renegats, el podcast oficial de l'associació animalista La Caseta dels Gats. Renegats és una crònica de tot allò que rodeja el dia a dia de La Caseta dels Gats, una visió que engloba no només la rutina diària i la vida al refugi, sinó també qüestions més transversals, des de l'animalisme a l'antiespecisme, des del món associacionista al feminisme.
Tornem després d'uns quants mesos d'absència, però amb les energies renovades i amb moltes ganes de fer-vos passar una bona estona, de conèixer històries dels felins de la Caseta dels Gats i de l'actualitat que envolta el nostre petit refugi.
Hi ha hagut petits canvis. El primer i més obvi és que, com veieu, Líria no ens acompanyarà en aquesta segona temporada. La vida l'ha portat lluny de Tarragona, però estem segures que la seva dedicació a la causa renegada seguirà allà on sigui. Esperem, això sí, poder retenir per aquí algun cop, ja sigui en forma de secció o d'entrevista.
Així que Renegats ara és un programa de la Fèmina Verbi Potens i Alejandro Capapé, que jo crec que hauria de buscar-me algun altre ego que sigui potent, no? En plan, Renegats, amb Jandrus Ciseterus, no sé, què en penses, Fèmina?
Bé, jo crec que... Ara toca parlar del convidat d'avui. Si ens heu escoltat prèviament, recordareu que hem parlat del concepte d'especisme, aquell seguit de pràctiques i creences que posen a l'ésser humà per sobre d'altres espècies animals per justificar la seva explotació i el seu ús com a eines, joguines o directament objectes de consum.
També vam parlar sobre la vinculació de l'opressió patriarcal i l'especisme i el maltracte animal i de gènere que se'n deriva. Si no recordeu, us animo a recuperar el nostre capítol que vam gravar per Sant Jordi l'any passat, el 2024, i també el que vam gravar al Festival Teta.
Doncs bé, el col·lectiu La Taula Roja va néixer per tal de reflexionar i incomodar sobre alguns d'aquests conceptes, afegint una perspectiva transversal que toca moltes opressions. I avui tenim entre nosaltres un activista antiespecista de La Taula Roja, membre d'aquest col·lectiu. Benvingut.
Hola, bona tarda.
Bé, comencem l'entrevista així, com sempre, amb el més simple. Com va néixer aquest col·lectiu, La Taula Roja?
Bueno, primer de tot, gràcies per convidar-me, que no ho he dit. Bueno, col·lectiu La Taula Roja neix ara fa 2 anys. Per a mi és un projecte important perquè està molt lligat al meu procés dintre el veganisme i l'antiespecisme. Som dues persones que intentem també tenir altres col·laboracions amb altra gent de forma puntual i és un projecte que és artístic, diríem, perquè ho fem a través de collages, també fem fanzines, fem xapes i el que volem és que sigui divulgatiu. Poc a poc ens hem anat fent lloc també en el moviment antiespecista participant en fires i bueno, aquesta seria una mica els inicis de com ha anat tot. Nosaltres volíem tractar diferents temes. Primer ens vam fer unes llistes per veure com podíem fer de forma interseccional lligar antiespecisme amb altres qüestions. Al final el que ens surt més fàcil sempre és el tema de veganisme o antiespecisme I, bueno, tenim alguns altres fanzins que tracten sobre temes anticarceraris. Hem intentat també tractar tema de feminisme. Això ho vam fer amb un taller a la Femina Herbipotens. Uh-huh. Bueno, una mica...
Ah, sí, que no ho vull dir, però sí. Òbviament, tenim una vinculació amb aquest col·lectiu, perquè, per exemple, la Fèmina ha col·laborat amb ells, amb alguns col·lages que podeu veure a la Gata Insubmisa, si us apropeu algun dia, al CatCafè de la Gata Insubmisa. Estaves parlant de l'antiespecisme transversal. Aquest concepte pot sonar una mica estrany, no?, a la gent que ens escolta, a moltes de les nostres oients. Què vol dir que teniu aquesta visió transversal, interseccional?
Bueno, per a mi no existeix una altra forma de veure-ho que no sigui aquesta. Vosaltres n'heu parlat en el podcast i també quan vau estar al Teta.
Al Teta,
sí.
Al final veiem que hi ha uns sistemes que operen de la mateixa manera. Hem vist que això, la Fèmina també ho sabrà explicar millor que jo, com el moviment internacional sufragista està lligat amb el vegetarianisme. Crec que fins i tot es va finançar a través d'un bar o d'una cafeteria, d'un restaurant vegetarià. També tenim els exemples que ens va explicar el company Fran, no?, de com el moviment sionista el que havia fet era deshumanitzar o animalitzar les persones d'Israel per justificar aquesta opressió i el seu genocidi o exterminació d'una mateixa població. Tenim exemples com la Angela Davis, que també va abraçar tot el moviment anticarcerari i el veganisme, que és una persona que se la coneix més per la seva lluita antiracista i feminista. Vull dir que nosaltres ho veiem que està més que connectat. No sé si...
Sí, i lligant el que deies, no, de les sufragistes, que a vegades ens pensem que eren senyores, jo sempre ho dic, que no eren senyores burgeses que prenien el te i debatien sobre les coses que passaven al seu voltant, sinó que jo sempre dic que eren unes punkies de finals dels 19 i principis del 20. La seva lluita era clarament feminista, vinculada al pacifisme internacional, en tant que entenien que la lluita, o sigui, que la Primera Guerra Mundial era una guerra de nacions comandada per homes i per interessos polítics masculins, no? I la uniren també amb aquesta lluita antiespecista, i en aquest cas, no, ara no recordo el nom, però sí que hi ha aquesta anècdota d'una dona que va obrir, que ella ja tenia una cafeteria i va decidir oferir menús a un preu simbòlic a tots vegetarians, perquè clar, també, doncs, aquesta guerra va suposar una greu crisi social i econòmica, no? Llavors, sí, aquestes tres lluites, com a mínim, ja estan juntes des de fa molts anys, no? Vull dir que, d'alguna manera, que s'està com reivindicant,
sí,
això.
I també, com una cosa molt interessant és tot el... com ens acompanya Itxi Guerra, que parla sobre... Ha fet el pròleg del llibre RIP i també ja té dos llibres publicats, i com parla amb aquesta connexió entre el capacitisme i l'antiespecisme, no? Quan es valora un individu en funció de les seves capacitats d'intel·ligència des d'una mirada humana, llavors es podria també justificar la mort d'alguns individus que passarien a gent discapacitada, no? Si no té un nivell d'intel·ligència, segons el que nosaltres considerem que mereix o que està en una escala inferior.
M'has fet pensar en això del capacitisme, que a vegades s'intenta convèncer una persona del valor que té la vida d'un animal en funció de la intel·ligència que pot tenir aquest animal. Recordo, per exemple, jo parlant amb ma mare i explicant-li que havia vist un vídeo d'un home que havia ensenyat a un porc petit a fer caca en un sorral. I llavors em vaig adonar que estava intentant convèncer ma mare que com que aquest porc era intel·ligent, com un nen de 3 anys, diuen, més o menys, o com que ja sap fer caca en un sorral, té el mateix valor que la vida dels meus gats, no? I de vegades tens aquest discurs que tu mateix et descobreix, tu mateixes, no?, et descobreixes reproduint aquest capacitisme lligat a l'antiespecisme.
Tot això que esteu comentant, jo crec que hi ha un fil conductor també, que és aquesta proposta. Per exemple, si veieu els collages que fan la Taula Roja, tenen una clara intenció d'incomodar. que és un tema que a vegades és molt controvertit, o sigui, molta gent se sent com atacada o en lloc d'iniciar el debat, no? Però, com diuen les amigues de Cerdas i Diamantes, que tenen podcast aquí i amb qui també han col·laborat els de la Taula Roja, la incomoditat és un espai revolucionari. Què en penses tu d'aquest enfocament, d'això d'incomodar com a eina per realment fer arribar el vostre missatge?
Bé, jo crec que és molt poderós aconseguir ficar-te en aquest espai, en aquesta escletxa, on una persona se sent incòmoda, quan li poses al davant alguna cosa que li fa ballar una miqueta al cap, perquè tenim, bueno, es parla molt de la dissonància cognitiva en el tema de l'antiespecisme, però també és una cosa que ens afecta a tots els nivells de la vida. I llavors, el que sí que és un procés, al final és un procés personal, perquè pots acabar negant això que t'incomoda i tirar pel dret, no? Però si s'aconsegueix, és molt interessant. Nosaltres intentem posar-ho en els nostres fanzines, especialment l'altra persona que està amb mi en el col·lectiu és una persona que és sarcàstica i de mena, i llavors ho podem veure bastant en els nostres fanzines. Per exemple, tenim un que parla sobre els 10 consells per conservar els oceans. Però, i nosaltres, bueno, i apareixen un munt de fotos de peix congelat i marisc d'una botiga de Tarragona, però bueno, que es pot trobar en altres llocs, i en cap moment es parla de que una manera seria deixar de consumir, precisament, no?
Sí, sí, no. Jo ara recordo, per exemple, unes làmines que teniu, una, per exemple, que posa xarcuteria i són tot de braços amb etiquetes de pernil d'encebament, no sé què, i són diferents braços humans o cames humanes. I, clar, és xocant, o, per exemple, aquell que posa un tros de pernil enorme i posa etiqueta vegà per tal de denunciar com moltes empreses fan aquest vegan washing, no?, que es diu, per dir, mira, estem venent aquí productes que no són càrnics, però a la vegada som empreses pioneres o empreses enormes que es dedica directament a vendre productes càrnics.
Bé, nosaltres, en la nostra tasca, a la caseta dels gats, hem observat que molt sovint la lluita dels drets dels animals queda relegada a un segon pla, com si fos una reivindicació menor i no necessàriament imprescindible, sobretot en moviments socials o en espais en què, doncs, sí que hi ha interseccionalitat, però aquesta lluita antiespecista queda en un segon, un tercer o quart, no?, pla. Sí. I no sé què en penses d'això i si creus que és possible canviar aquest paradigma o com fer-ho, no?
Sí, home, estrictament pel que fa als drets dels animals, jo penso que sí que està molt present en l'associació, la caseta dels gats, perquè justament a vegades són lleis que pequen de mascotisme i, per tant, els drets dels gats són preservats. També penso que hi ha persones allà que fan una tasca encomiable, que d'acció directa, que han ajudat a molts gats i gates que moltes persones que ens anomenem veganes, antiespecistes, no han fet, i per tant a mi em costa molt també donar algun, i tan sols donar algun consell. O sigui, penso que l'antiespecisme hauria d'estar present en general en la societat, tant de bo també a la caseta, però em semblaria com molt acusat per part meva fer qualsevol opinar sobre això, fins i tot.
Home, en el nostre cas, a la caseta, sí que molta gent ha tingut, diguéssim, l'entrada en el que és l'antiespecisme, bàsicament a partir de protegir els drets dels felins. Llavors hi ha el moment que t'arriba la qüestió de dir, ah, clar, els felins sí, i què passa? I els gossos també, però què passa amb altres espècies? Per què aquestes espècies sí? I això inicia aquest debat intern, que pots tenir o pots viure completament aliè a aquest debat, i, bueno, ho veiem com una petita via d'entrada, però sí que és cert que igualment, inclús en el cas dels gats i dels gossos, molta gent diu, és que ens preocupa massa, no?, per un bitxo aquest està tota la vida aquí fora, no?, és una mica, però bé.
I en els casos en el que hi ha centres socials o casals, ateneus, etc., en què conflueixen diverses lluites, el que passa és que molt sovint aquest veganisme, aquest antiespecisme, l'activisme antiespecista en general, sí que queda relegat a un segon pla o a vegades ni tan sols està representat, perquè es considera que aspectes com el classisme, la lluita, evidentment la lluita contra el classisme, l'antiracisme, el feminisme, etc., són més importants i que això, doncs, és una cosa de segona que ja farem després, no?
Sí, sí. Sí,
a més és com curiós, vam estar al Santo Circus als de seva l'Horta, a València. Vam fer una taula de col·lectius i vam poder veure com és una cosa que es repeteix a tot arreu, fins i tot a Múrcia, que precisament anirem a les jornades veganes que organitza l'Assemblea Antiespecista, que hi ha les mateixes institucions, no? Els mateixos col·lectius que estan pues, el Casal, l'Ateneu, i justament pues, han aconseguit que tots els menús o tots els plats que es facin quan es fa alguna organització conjunta siguin vegans, no? Però no s'arriba més enllà. O sigui, és una cosa, inclús a les cartes també d'aquests moviments pues, tampoc apareix algunes opcions les que es dediquen a servir aliments, em refereixo.
Sí, sí,
tenen
sí,
una
sí.
Tasca com de bar o de restaurant.
Sí, sí, és com... Bueno, i moltes vegades jo he escoltat en certs sectors de les esquerres o de l'activisme que inclús veuen que ja no et dic la lluita antiespecista, però també inclús la lluita LGTBQA+, etc, com que distreuen de l'objectiu de l'emancipació de la classe obrera i comencen ja a mesclar coses i dius, bueno, perdona, però això és la interseccionalitat, o sigui, realment totes les lluites han de confluir, però realment és un tema complicat. Ja que estem ficats a l'entrevista, també no volíem... Volíem que tu, com a individu de la Taula Roja, ens expliquessis com et vas iniciar en el veganisme i en l'activisme antiespecista.
Bueno, com he dit, està molt relacionat amb el projecte. Jo soc una persona que vinc del camp social, vaig començar amb voluntariats i després ha sigut una part de la meva professió, sempre lligat amb tema de amb persones, no? Persones humanes, i un dia en converses amb una altra persona que també forma part del col·lectiu, doncs, parlant d'especialisme, vaig veure que era coherent i que connectava amb... O sigui, ho vaig com assimilar de seguides i, de fet, va ser com d'un dia per l'altre que vaig incorporar això. No ha estat fàcil, m'ha semblat que tenia molt de sentit i així va ser.
No, la veritat és que un canvi d'un dia per l'altre és realment un canvi radical i, sobretot, quan... No sé, sobretot en el tema aquest de l'antiespecisme, el veganisme, molta gent ho veu com una espècie de quimera. Ja ho hem parlat moltes vegades, no? De, ai, és que jo això no ho puc deixar, o totes aquestes petites excuses que un cop fas el pas dius, ostres, tampoc no era tan difícil.
Formes també part del projecte de la Gata Insubmisa, on la Taula Roja ha fet exposicions i tinc entès també algun taller de fanzins. Et volíem preguntar, què creus que pot aportar un espai com la Gata a Tarragona?
Jo crec que és un espai que és molt important. Jo crec que ara mateix és referent. És un punt de trobada de diferents col·lectius. Hi ha un punt de trobada de persones LGTB, de col·lectius antiespecistes, també de gèneres i sexualitats dissidents, i persones amb neurodivergència. O sigui, per a mi és un lloc molt important. De fet, nosaltres que intentem moure'ns per molts llocs, fins i tot per Espanya, ens movem molt per fires, la gent ho coneix també. Fora de Tarragona i de Catalunya es coneix com una organització, com una associació important en la lluita per les persones, no? Al final.
I bueno, també tenim el Cat Cafè, amb gats de la caseta dels gats, que també crec que és molt valorat, i sobretot la forma que tenim d'enfocar, no? La presència d'aquells gats, no com a atraccions, sinó com a realment per mostrar una realitat i perquè aquests gats tinguin companyia i trobin llar. I bé, doncs moltíssimes gràcies a aquest membre de la Taula Roja, que realment ens ha explicat moltíssimes coses. Us recomanem que si aneu a la Gata Insubmisa o que si mireu l'Instagram de la Taula Roja, doncs veieu la seva feina. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I bé, ara sí que això s'ha allargat, que ens agrada molt que les entrevistes s'allarguin i això està a punt d'acabar. I us recordem que aquests últims minuts són per a vosaltres, renegates i renegats. Què en penseu del tema d'avui? Si teniu qualsevol pregunta, comentari o crítica sobre les temàtiques que tractem, i aquest tema, per exemple, que era força espinós, podeu escriure'ns a lacasetadelsgats@gmail.com i recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials @lacasetadelsgats, Instagram, Facebook i TikTok. Fins d'aquí a dues setmanes.
Adeu.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.